Radio Vida.
Amb la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària al Penedès Garraf, Alba Ribas, i també l'Àngels Miró, avui encetem nova temporada de l'Alimentació Conscient. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
L'Alba s'incorpora a aquest curs, així que gaudirem d'un trio de dietistes. Benvinguda, Alba.
Moltes gràcies, Sílvia.
Ens proposes començar temporada, començar l'alimentació conscient, abordant la seguretat dels aliments que preparem a casa.
Sí, avui parlarem de quatre normes per garantir la seguretat dels aliments que preparem a casa.
Són normes d'aquelles que dius de sentit comú, però que a vegades potser amb la pràctica oblidem i no cuidem prou.
Exacte. Són quatre normes molt bàsiques que segurament que tots coneixem, però val la pena repassar-les i tenir-les clares, eh? La primera és netejar, la segona és separar, la tercera és coure i, per últim, refredar.
Netejar és molt bàsica, no?
Netejar
però
molt
potser
bàsica.
A vegades no ho fem.
Exacte, ens hem de rentar molt bé les mans abans de començar a preparar els aliments i després de manipular els aliments crus. Cada cop durant la preparació dels menjars i sobretot també quan manipulem escombraries o bolquers o diners. D'acord? No ens hem de cansar de rentar-nos les mans repetidament mentre estem manipulant els aliments.
Aigua i sabó?
Aigua i sabó. Uh-huh.
Tampoc cal fer aquelles rentades de mans que fèiem quan la pandèmia, no?
Ben netes, una estona a l'aigua, fregant-nos bé les mans, dura uns quants segons, eh?
Sí,
conscientment,
sí, sí. Ens hi hem de...
Conscientment, a dits, no? Entre les ungles, amb el palmell de la mà. I normalment doncs, la recomanació seria amb un drap, un drap ben net o un paper.
Eixugar-nos.
Eixugar-nos, sí.
Perquè a vegades no ens eixuguem, no? Si seguim fent coses a la cuina, hi ha la temptació de no eixugar.
No tindria sentit eixugar-nos les mans en un drap de la cuina brut de fa dies allà, eh? Llavors ens tornaríem a embrutar les mans.
Mira, ara et faig una pregunta. Cada quan s'han de canviar els draps de la cuina?
Idealment, en restauració col·lectiva ja no n'hi ha de draps per eixugar mans, sempre hi ha el paper a seca mans. Si a casa, si no tenim doncs, aquest paper de cuina, doncs això, hem de tenir la precaució doncs, de cada dia canviar-lo i posar a rentar.
Cada dia?
Sí.
No sé si es fa a moltes cases.
Cada dia o inclús en cada servei, eh? En cada àpat.
Per tant, és més pràctic i higiènic el paper de cuina.
Sí.
Recomanes paper de cuina.
Té sentit perquè, clar, aquest drap s'embruta o en algun altre moment estàs manipulant els aliments cuinant, t'asseques sense tenir les mans netes, no? Si observes.
Sí, sí,
no?
Ho fem totes
per
exemple, i tant.
No? Prepares un aliment, t'asseques una mica sense haver-te
ni aigua ni sabó
rentat,
pel mig,
i llavors ja estàs embrutant aquell drap.
Continues amb una altra preparació.
Exacte. Sí.
I per què aquesta importància del netejar? Recorda'ns. Perquè és bàsic.
Doncs perquè al terra, els animals, les persones, poden haver-hi alguns bacteris perillosos que aquests poden causar malalties de transmissió alimentària. I a través de les mans, els draps i els estris de cuina doncs, es poden escampar pels aliments i contaminar-los i ser doncs, perillosos per a la nostra salut.
Ara les oients que ens escoltin diran: home, jo no he estat mai tan estricta com diu l'Alba i tampoc ha passat mai res a casa.
Bueno, què en diries? Que hi ha més seguretat alimentària ara o fa uns anys, fa 20 anys o 40, Sílvia?
Jo penso que hem millorat, no? Per tant, voldria pensar que ara.
Exacte, sí. A nivell de, no, de casa doncs, tenim més cura de la higiene i a nivell de restauració, no, de col·lectivitats, d'establiments, doncs, també hi ha molta més higiene que fa uns anys perquè doncs, hi ha normes més estrictes, no? Hi ha tot un seguit de normes i controls que fa que la seguretat alimentària hagi millorat molt amb els anys. La qual cosa està bé.
Ho fem bé, ho fem seguim millor. Així, no?
Sí.
Ens deies quatre aspectes. El primer, netejar. El segon deies que era separar.
Separar. Separem els aliments crus dels aliments cuinats. Utilitzem diferents estris per manipular-los.
Per exemple, un ganivet?
Per exemple, si estem preparant una amanida o pollastre, doncs haurem d'utilitzar diferents estris, no? Si preparem, doncs, i millor en diferents zones de la cuina.
Fins i tot la fusta potser,
també.
On treballem,
exacte.
Diferents, sí, una
no,
per cada.
No prepararem, per exemple, un pollastre i després allà mateix l'amanida. que ens menjarem crua.
Fins i tot en fustes de tallar, de preparar els aliments diferents, una per cada aliment?
Exacte, no podríem preparar un pollastre cru i després en aquesta mateixa fusta preparar un enciam per menjar en una amanida.
Per què? Jo cada vegada tenia preguntant per què, per posar l'èmfasi en per què recomanes fer-ho així.
Sí, perquè els aliments crus poden contenir bacteris susceptibles a contaminar els aliments cuinats o els que es consumeixen crus i que ja estiguin nets.
Quina és l'altra acció bàsica?
Coure. Hem de coure suficientment els aliments, sobretot la carn, el pollastre, els ous i el peix, perquè han d'arribar a la temperatura com a mínim de 75 graus en el centre del producte.
Això és complicat de saber, no? Si no tens un termòmetre d'aquells que pots punxar.
Sí. Ens hem d'assegurar, doncs, que els sucs siguin clars i no rosats.
El suc?
El suc de del rústic
és
de la
cotó,
carn.
És el cotó, és la prova del cotó.
Sí.
Rosadet.
Sí, ben cuit. Al final, per exemple, les truites doncs, ben quallades, allà veiem doncs, que ja s'ha cuit bé l'ou, en aquest cas.
I aquells oients que estaran pensant que els hi agrada la truita de patates, potser amb l'ou una mica cruet, o els ous mullet...
Molt bé, aquí aniríem una mica... És a dir, s'ha de menjar l'ou cuit, però en aquest cas, si ens agrada menjar la truita, com tu dius, feta i menjada. No la podem deixar sobre la taula dues hores, aquesta truita. Bueno, cap aliment, seria els aliments fets i menjats, o si no, refredar i conservar a la vera.
De nou et pregunto per què aquesta insistència en arribar a aquestes temperatures, en coure bé tots els aliments?
Una altra vegada, doncs, els aliments perillosos poden fer malbé els aliments.
Àngels, tu potser tens un termòmetre d'aquests de punxar i saber la temperatura de la carn?
Sí.
És una crac.
I de la xocolata.
Fins i tot de la xocolata. I ho fas per norma?
Bé.
O depèn de la preparació i del dia?
Al cap del temps s'acostumes una mica, penses, bueno, la temperatura ja m'ha arribat als 90 graus perquè està calent i encara no bull. Però sí que es fa servir, és interessant fer-ho servir.
Has tingut algun ensurt alguna vegada?
Sí, clar.
Totes, no? Un dia o altre.
Exacte, deixar allò, bueno, deixo el forn una estona, un dia molta calor, vas a buscar la carn i la salseta està bullint. Res, improvisem.
Val, i seguim amb aquestes normes per garantir la seguretat dels aliments que preparem. Ens deies quatre, per tant, ens falta l'última.
Que seria el de refredar, que m'he avançat amb la truita que dèiem. Hem de preparar els menjars amb la mínima antelació abans de consumir-los i, quan no sigui possible, conservar-los al refrigerador, a la nevera, al refrigerador. Llavors... No els hem de mantenir a temperatura ambient durant més de dues hores. Els hem de descongelar dins del frigorífic o al microones abans de consumir-los.
Res de treure algun aliment congelat al matí i deixar-lo allà al marbre fins al migdia, no?
Res de deixar-los a temperatura ambient. Per què? Doncs perquè a sota dels 5 graus i per sobre dels 65, doncs en aquest interval, doncs entre els 5 i els 65, el creixement de bacteris doncs, és més alt.
Proliferen.
Proliferen. És a dir, per sota de 5 es retarden o s'aturen i per sobre dels 65 estaríem amb seguretat alimentària.
I si cuinem de més amb la intenció de congelar una part de la preparació, clar, has de deixar refredar.
Retirem,
un temps prudencial,
refredem.
No? I ràpid cap al congelador.
Nevera i congelador, sí.
Ets molt de congelar?
Sí. L'aprofito molt, sí.
Aquestes són les quatre normes bàsiques per garantir la seguretat dels aliments que preparem. Com dèiem, de sentit comú, però mai està de més insistir, refrescar la memòria i explicar per què és bàsic treballar d'aquesta manera. Tenim un dubte, sempre. Dubtem molt, però a l'espai sempre hi ha una secció que és el dubte del milió. Quin és avui, Alba?
Cal rentar els ous abans d'utilitzar-los?
És veritat que aquí hi ha pros i contres, hi ha un debat aferrissat.
És fals. No, la realitat és que cal rentar els ous... la realitat és que rentar els ous és innecessari. Rentar-los, doncs, pot facilitar que es contamini l'aliment que preparem o d'altres aliments presents a la cuina. És a dir, no els hem de rentar. els podríem rentar i utilitzar de seguida, això sí, però no li faria falta. I hem de tenir la cura doncs, de no utilitzar ous que estiguin esquerdats, trencats.
A vegades el que passa si compres ous a pagès directament és que a la millor porten un tros de plom enganxat o una mica de caca. Tampoc es renten aquests?
Per apartar, ja et dic, apartar una mica la brutícia, potser rentar-los, però de seguida consumir. És a dir, no rentar-los i guardar-los, perquè aquesta aigua, aquestes substàncies, no penetrin a l'ou.
Clar, perquè són molt porosos, no?
Són molt porosos, sí. Sí. I quan els comprem, que no estan a nevera, els tenim a casa, no? Comprem, els portem a casa, si els deixem a la nevera, el que no farem és treure'ls de la nevera i després tornar-los a guardar a la nevera. Per què? Doncs aquesta aigua, no? Que no pugui entrar dins de l'ou. És a dir, és treure de la nevera i consumir.
No faig un tercer grau a l'Àngels, però sí que vull saber què fas amb els ous.
Bé, jo els deixava fora, però com que sempre m'ha agradat tenir-ne força, i ara els poso a la nevera. El que sí que faig és quan els trec... A vegades haig de fer alguna salsa que em diu els ous fora de la nevera.
Sí, a temperatura
ambient,
no?
Que es quedin a temperatura ambient. I un dubte que tinc. Els ous crus, que a mi m'agraden molt, és sa o no?
El rovell de l'ou es pot menjar cru, la clara millor cuita.
Cuita sempre.
Sí. En aquest cas que deies, Àngels, sí, en podem comprar, deixar-nos uns ous a fora, no hi hauria problema. Pel que dius, no? Doncs per preparar una salsa doncs amb l'ou a temperatura ambient no hi hauria problema.
També diuen que no els has de posar, que sempre ens donaven els estris aquells per posar-los a la porta de la nevera, i ara diuen que no, perquè quan obres la porta canvia la temperatura i de
sí,
més.
Sí, jo també ho he sentit darrerament.
Sí, sí.
És una qüestió de temperatura, suposo.
Sí,
depèn també de les
si
vegades que s'obri
la nevera
a
casa,
de mantenir la temperatura correcta de la nevera. Sí.
Quan som a casa, quantes vegades s'obre aquesta nevera, si queda oberta massa estona, no? Si hi ha adolescents, segur que queda oberta. Uh-huh. Llavors potser sí que és millor a l'interior, en una lleixa, no?
Sort que piten, no?
Que t'avisen.
Ara sí, ara.
Però a l'ull d'adolescent no li fa nosa, eh? No li molesta pas.
Bueno, i els grans també, ens acostumem, eh?
Ja, que vagi fent, no? Jo haig d'acabar el que estic fent. Anem a mercat. Sempre ens agrada dedicar una estoneta a voltar pel mercat de Vilafranca del dissabte i veure què ens porten els productors, els pagesos de la comarca. Què hi trobem ara mateix?
Doncs castanyes, fruita seca, castanyes, que porta molta fibra. Què més? De fruita doncs, tenim el caqui, la magrana, el codony, la xirimoia, figues d'estes estan acabant, altres varietats de pomes... Peres d'estiu ja s'estan acabant, la pera de Puigcerdà. Començaran a aparèixer aviat al novembre, però les peres d'hivern. Tenim raïm des del setembre fins al desembre, aproximadament. Sí? Sí.
Bueno, ara un incís, eh?
Sí?
Ara a l'agost ja tenim raïm.
Sí, clar. Sí, sí. Les últimes síndries, sí? Taronja amarga, que ara l'Àngels ens parlarà de la taronja amarga. I de verdures, doncs, tenim les últimes albergínies... Les comencen les carbasses, ara a l'octubre, carbassó també els últims, últims cogombres, comencen els moniatos, que
sí,
ja n'han començat
ja
a veure.
Sí, ja
en vaig
comprar dissabte passat.
Ja n'han començat a veure al setembre.
Tan justets, però sí, ja n'hi ha.
Naps i porros també, des de l'octubre. Sí,
sí, sí, correcte.
Raves, remolatges també, i a tomàquets, doncs els tomàquets per amanir, els tomàquets de sucar, doncs ja comencen a acabar-se ara octubre, novembre. I els silvestres d'estrella, doncs els bolets.
Esclar. T'agraden els bolets en cuines?
Sí, sí, sí. No els conec massa, vull dir, no em vaig a buscar, però sí, m'agraden.
Però en compres.
En compres,
i en
sí.
Cuines.
Sí, sí. Al mercat hi ha una bona parada que té bolets de moltes menes els dissabtes.
I la recepta d'aquest mes no anirà a càrrec de l'Alba, sinó que l'Alba ha portat l'Àngels Miró perquè ens l'expliqui. I aquí darrere hi ha una història que has de compartir amb els oients.
I tant, sí, perquè clar, estàvem parlant amb l'Àngels i amb el seu marit doncs de fruita precisament de temporada, no? Que si les figues, que si hi ha figues, no? Llavors em van portar a casa unes melmelades, per cert, boníssimes, i unes taronges amargues, i llavors dic, les vaig provar, dic, Àngels, has de venir amb mi i explicar-t'ho la recepta. I aquí la tenim.
Tu no em fas de melmelada, Alba?
Jo no ho faig encara, però m'encantaria agafar
la... No té temps, l'Alba.
No, però m'encantaria doncs, conèixer la recepta, perquè la veritat és que és per apuntar-la i provar-la algun dia, sí.
Ara ens explica l'Àngels la seva recepta de melmelada, però la melmelada té mala premsa, no? Perquè... Intuïm que porta molta quantitat de sucre.
Exacte, porta sucre i les dietistes estem... No,
amb, no us agrada especialment.
Estem sempre dient que hem de baixar la quantitat de sucre, però bueno, de fet, al final doncs, és doncs, veure el context, no? De quin consum es fa de sucre al llarg del dia i doncs, utilitzar-la doncs, ocasionalment, doncs, evidentment. No?
Clar, el que no recomanaríeu seria cada matí melmelada.
També amb el context, perquè, a veure, abans de consumir qualsevol processat, no? Uns cereals ensucrats, per exemple, doncs prefereixo doncs, un pa torrat, un pa de qualitat, un pa integral de qualitat amb una melmelada d'aquestes, doncs també seria una opció. I per anar variant, aquesta seria una opció d'esmorzar, doncs i en tenim altres.
Doncs li agraïm a l'Àngels Miró, que ha estat generosa i compartirà amb tots nosaltres la seva recepta de melmelada
de taronja amarga. Amargues.
Suposo que en fas de mil i una coses.
Sí, en faig moltes coses.
De figues també?
De figues, de carbassa, de poma, de fruits vermells, que és molt fàcil.
Per tant, tot l'any estàs fent melmelada en funció del que et dona l'època?
Amb què em dona la terra, sí. O a casa, no? De caquis ho he provat, però em costa, queda molt astringent i no és un gust que la gent li agradi. I d'això de taronja amarga, de figues, de carbassa, com deia abans... Bé, pots fer de qualsevol fruita.
T'atreveixes amb tot.
Qualsevol fruita. Bueno, jo i tothom qui vulgui, no és un secret.
Avui has triat la de taronja amarga. És la teva preferida o perquè ara comença temporada?
No, ara comença la temporada de les taronges i bé, m'ha semblat diferent, que ho podíem explicar.
És fàcil trobar taronges amargues?
No, s'ha perdut. Abans sí que quasi bé a totes les cases n'hi havia.
Un taronger...
Li deia un taronger agre, amarg o bord. Però s'han perdut perquè no, la gent no l'utilitza, no?
Perquè no ens agrada ja aquest gust, no?
Sí, tot i que l'any 1835, he portat el llibre de la cuinera catalana, ja em fa menció de que utilitzaven aquests cítrics per la recepta de salsa, la catalana dita allioli.
Ah, sí?
Que l'Alba ens pot dir per què posem cítrics.
Perquè acidifica la... aquesta salsa, i per tant la fa més segura.
La conserva millor,
no? La conserva millor.
Doncs, Àngels, quan vulguis, què necessitem?
Pues necessitem... és una recepta, aquesta també és una recepta molt antiga, que me la va passar la meva àvia, que ha anat passant de filles a mares, de mares a filles...
És una recepta familiar.
Sí.
Doncs,
sí.
De nou, gràcies per la generositat de compartir-la.
És una mica laboriosa, però val la pena de fer-la, perquè realment el resultat és bo. Els ingredients són... un 60% de taronges amargues, un 40% de taronges dolces i sucre. No té res més.
Quin sucre prefereixes? Moreno, blanc?
Jo poso blanc, però el moreno també dona molt bon resultat a les melmelades o les confitures. Per la seva elaboració, doncs, començarem pelant les taronges amb un pelador, traient tan sols la part taronja, i tenint cura de que no hi hagi res de la part blanca i les reservem les pells. Després agafem les taronges i les exprimim. Reservem el suc i la polpa, així com els pinyols. Separem els pinyols de les polpes i els fiquem a l'interior d'un saquet. Un saquet que pugui anar dins de l'olla per coure. Un saquet de roba, que som de malla i els venen els profers. Posem en un recipient tapat el suc, les pells, tallades a tiretes primes. Jo no els hi poso totes, poso aproximadament la meitat de les pells. Però tot això és, depèn del gust que li agradi a la gent, més fort, més fluix. La polpa de les taronges i el saquet amb els pinyols i ho reservem a la nevera per un temps de 24 hores. Passat aquest temps, ho fiquem tot en una olla i fem bullir fins que el prema un tros de pell entre els dits es trobi tova. Parem el foc, traurem el saquet amb els pinyols de taronja i l'escorrerem bé perquè deixi anar tota la gelatina. És un treball una mica enganxós, però val molt la pena. Tapem de nou l'olla i la deixem reposar un altre període de 24 hores. El tercer dia, el sucre, afegirem el sucre. Jo acostumo a posar-hi uns 500 grams per quilogram de taronja i ho torno a fer bullir tot junt una estona perquè es desfaci el sucre, comprovant el sabor i tenint en compte que es tracta de melmelada de taronja amarga. Quan estigui la melmelada al foc, anirem remenant perquè no s'enganxi a l'olla. Per altra banda, escaldarem els pots per tal que quedin ben nets, omplirem els pots quan la melmelada encara estigui calenta, ho taparem bé i col·locarem els pots cap per baix perquè es faci el buit. També podem posar a bullir els pots coberts d'aigua en una olla durant 15 minuts i així els podrem conservar durant tot l'any. I fins aquí la marmelada. És un acompanyament ideal de plats d'aviram, especialment l'ànec, l'ànec a la taronja, amb el paté, amb formatges, per descomptat amb una torrada amb mantega i amb la xocolata combina molt bé, com a farciment de pastissos, etc. Així que estiguem atents. Si teniu algun veí o veïna que té un taronger o sabeu d'algun espai públic que n'hi ha, demaneu permís a l'Ajuntament perquè us les deixi collir. I així, d'aquesta manera, contribuïm i ajudem a combatre el desaprofitament d'aliments.
Està tot pensat aquí, eh? Moltes gràcies, Àngels.
A vosaltres.
I acabem, Alba, amb el consell del mes relacionat amb aquesta seguretat alimentària que avui hem abordat.
Doncs el consell del mes és que és molt important que mantingueu la cadena de fred quan comprem els aliments i fins que els portem a casa. Mentre que es porten cap a casa, doncs, mantenir els congelats i els refrigerats junts i anar, doncs, no ens entretenim en arribar a casa i posar-ho a la nevera. Guardem cada producte a la temperatura aconsellada, doncs els congelats dins del congelador, la carn fresca a la nevera, podem congelar algun tipus de llegums, guardar les fruites en un lloc fresc o en el lloc que correspon al refrigerador. I a l'hora de preparar els aliments, doncs, els consells que hem donat en la primera part.
Doncs moltes gràcies. Benvinguda. A partir d'ara gaudirem d'aquest trio de dietistes que s'aniran combinant i ens acompanyaran més a més amb l'alimentació conscient. Àngels Miró, un plaer, torna quan vulguis.
Gràcies. Jo també m'ho he passat molt bé.
Doncs que vagi
bé. I he après molt.
Totes hem après avui. Gràcies, adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
Feta de boix del boixà, cullerero, cullerero, ai, qui me'n voldrà comprar? La cullera que no crema, ni al tastar ni al remenar. Assentat al banc de fusta, les hores mai he comptat. Au, afanya't de presseta, que s'ha d'acabar l'estall. Fa molts anys i encara sento l'olor de boix a les mans. Si minja de fer culleres, o fer marges, o espardenyes, o cabassos i graneres, no pot ser. Qui apanyarà la pedra, o l'argila i la seda, o la llata de palmera, qui ha de ser? Busco lo bon tracte, tu és mal.
En mi sempre faràs tracte.
Tota la saviesa de cansar.
Les
hores ben perdudes en un detall.
Jo no he comptat mai les hores.
La paciència de l'ofici d'artesà.
Dormíem sense taulada, dalt del barranc de Lloret. Mos trobàvem en pastors, serradors i carboners. Homens de monte com natros.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal en el Penedès en xarxa, començant per explicar-vos que Alternativa per Olèrdola defensa reduir costos per ajustar la taxa de residus. Per ajustar aquesta taxa a les necessitats del municipi, l'opció difícil però adequada és, diuen, la de reduir costos. Així ho planteja el regidor d'Alternativa per Olèrdola, Lucas Ramírez, en una entrevista a Canal 20. Ramírez ha expressat el rebuig de l'agrupació per Olèrdola a l'augment de la taxa que ha anunciat el govern municipal per les ordenances fiscals de l'any que ve, que pujaria un 30% en el cas de la recollida domiciliària. Ramírez ha indicat que, a diferència del que afirma l'actual govern, sí que existia un estudi que quantificava els costos de la implantació del sistema porta a porta a tot el municipi. Lucas Ramírez assenyala que des de la darrera licitació del servei els costos de la deixalleria han augmentat i considera que cal plantejar-se si realment és un servei útil pel veïnatge del municipi, atès que totes les fraccions tenen recollida porta a porta. D'altra banda, hem de dir-vos que han desmantellat una plantació de marihuana de més de 500 plantes en una casa de Bellvei. Els Mossos d'Esquadra van detenir el dimecres 1 d'octubre a Bellvei un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. A més, també se li atribueix un delicte de tinença d'armes, danys, defraudació del fluid elèctric i pertinença a un grup criminal. En l'operatiu, els agents van intervenir 548 plantes de marihuana en un avançat estat de floració i un pes de 236 quilos, valorada en el mercat il·lícit de venda al detall a més d'1,5 milions d'euros. Segons la policia catalana, es tracta d'una quantitat que pot augmentar exponencialment quan s'exporta a altres països, especialment al nord d'Europa. El detingut ha passat aquest divendres 3 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia del Vendrell. De fet, va passar-hi ja fa uns dies, el divendres 3 d'octubre. La investigació es va posar en marxa el passat mes d'abril, quan es van tenir coneixement de l'existència d'una plantació de marihuana en un domicili de Bellvei. En el transcurs de les diferents vigilàncies, es va constatar l'entrada i sortida de diverses persones i es va confirmar la manipulació de l'escomesa elèctrica i un desproporcionat consum elèctric. Dir-vos d'altra banda que Torrelavit celebra les Jornades Europees del Patrimoni amb una visita als antics safrets. Aquest dissabte, 11 d'octubre, a les 12 del migdia, Torrelavit participarà en les Jornades Europees del Patrimoni amb aquesta visita guiada gratuïta per descobrir els antics safrets públics del municipi i el tradicional art de la bugaderia. L'activitat sortirà des del Centre d'Interpretació de l'Aigua i seguirà el camí del riu fins al safreig. Durant el recorregut s'explicarà l'origen, l'itinerari i es donarà a conèixer també la fauna i la flora de la zona, observant la petjada humana al riu, amb molins i rescloses. La visita també permetrà entendre com aquests espais esdevenien llocs de socialització i treball comunitari. Per participar-hi cal fer reserva prèvia al web aiguadetorlavit.cat, a l'apartat de visites i activitats. I dir-vos també que diumenge comença la nova temporada del Mercat d'Artesania, Brocanters i Pintura a Vilafranca del Penedès. Aquest diumenge, 12 d'octubre, s'iniciarà de nou la temporada dels Mercats Artesans de Brocanters i Pintors, que tindrà lloc cada segon diumenge del mes a la Rambla de Sant Francesc, de 10 del matí a 2 del migdia fins al mes de juny. Cada mercat compta amb més de 30 participants de tot tipus d'artesania, com ara alimentació, bijuteria, joieria, cosmètica natural, articles de pell, teixits per la llar o per la persona, o també pintura, així com també de més de 20 brocanters. Aquesta temporada, als mercats del segon diumenge, s'hi posarà un punt de jocs de taula on hi podran participar grans i petits de 12 del migdia fins a les 2. Els mercats artesans tenen lloc també en les fires i mercats especials, com a la Fira del Gall, els mercats de Nadal i Reis, els Tres Toms, la Festa del Xató, Sant Jordi o les Fires de Maig i la Nit de l'Artesania, com a clausura de la temporada. En tots aquests mercats especials s'oferiran tallers d'artesania per infants a partir dels 4 anys.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Let's go, girls.
The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out. Ara són 5 minuts tocats els que passen de 11:45.
Al Penedès en xarxa tornem a parlar avui de vins, de vinya, de territori i de dones amb el segon capítol d'En Pèl, una secció quinzenal que condueix l'enòloga Eva Plazas de Cava Women. Aquest cop ve acompanyada de tres enòlogues, la Meri Nieto, la Laura Tragant i la Marta Casas, per parlar del que és la seva feina i també la seva passió, juntament amb el Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. En els propers minuts us oferim des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sant Sadurní, aquesta secció que està començant a caminar i que avui fa la segona passa, aquest segon espai de l'Empel que capitaneja, que pilota l'Eva Plazas, enòloga de Caves Vilarnau i també presidenta de Cava Woman, que ja la tenim a l'estudi i avui superben acompanyada, Eva.
I tant que sí. Avui tenim amb nosaltres tres dones excepcionals. Són amigues, són companyes de professió i apassionades de l'enologia. Com sabeu, la paraula enologia, que en grec ve de enos, vi i guia, vida. Perquè és exactament això, donar vida al vi, transformar el raïm, aquest fruit de la terra, en vi, però després també en cava i bombolles. Per això m'acompanyen avui la Meri Nieto. Hola, Meri.
Hola, buenos días.
La Meri és enòloga de Caves Mastinell, és enginyera agroalimentària i lidera l'equip tècnic d'aquest celler de Vilafranca. Elaboren caves de llargues criances i, sobretot, amb la identitat de la sostenibilitat. També és membre activa del nostre col·lectiu, el Cava Woman, defensant, com no, el talent femení i la visibilitat de la dona en el món del cava. Benvinguda, Meri.
Muchas gracias, Eva.
També tenim la Laura Tragant. La Laura Tragant és enòloga i després de treballar a Nova Zelanda i a Califòrnia va venir a petar aquí a Sant Sadurní, concretament a la Casa Gran, a Can Codorniu. Combina la història de més de 450 anys d'història d'aquest celler, sobretot amb la seva mirada innovadora, obrint nous camins en l'elaboració de caves, com Ars Collecta, i des de fa 16 anys que està aquí a Sant Sadurní. Hola, Laura.
Hola, Eva.
Què tal? I finalment tenim amb nosaltres la Marta Casas. La Marta Casas és enòloga de Parés Baltà. Després ja ens explicarà, ella sempre diu que és enòloga per amor. I és una enòloga reconeguda l'any 2024, l'any passat, per Tim Atkins, que és un crític del món del vi, com a millor enòloga de Catalunya. La Marta treballa amb la viticultura biodinàmica, de fet, per mi és de les pioneres en aquest tipus de viticultura, creant vins que parlen del territori i del seu respecte per la natura. Hola, Marta.
Hola.
Doncs bé, jo crec que ara, amb aquestes tres dones, tres donasses, tres trajectòries i una amistat i una passió compartida, hem d'obrir una ampolla de cava per començar i fer un brindis inicial. Obre! Molt bé, ja heu sentit el pum, que bé. Jo penso que aquest programa d'avui l'hem de compartir, com sempre, acompanyades d'una ampolla de cava que acabem d'obrir ara. I per començar us volia preguntar, quina va ser la vostra primera trobada amb el vi i el cava i les bombolles? Quan va ser?
Doncs mira, jo vaig començar a fer enginyeria tècnica agrícola perquè volia fer després ciència i tecnologia dels aliments. Realment jo no vinc ni del Penedès, jo sóc de Barcelona, sóc una BTB però amb B alta. Però bueno, ara ja fa uns temps que ja sóc una... intento ser una BTB amb B baixa, però bueno, realment, tornant, volia fer ciència i tecnologia dels aliments i ens vaig començar a fer la tècnica agrícola i dins de la tècnica agrícola hi havia lliures eleccions, assignatures de lliures eleccions, on hi havia una sèrie que eren totes vinculades al món del cava. I res, em vaig posar a fer aquestes assignatures perquè em va semblar molt interessant. Realment, en aquell moment, era curiós perquè no havia begut ni un vi ni un bon cava. Realment, no m'agradava, que és lo curiós.
És a dir, no com els de Sant Sadurní del Penedès, que quan fem el bateig, quan ens bategen, tastem el cava per primera vegada ja en mesos perquè suquen el nostre xumet a la copa de cava. I jo moltes vegades, sempre la primera vegada és quan el teu bateig amb el xumet. Vull dir que els d'aquí Sant Sadurní del Penedès ja estem...
Ho teniu ja interioritzat. Doncs jo no. I vaig fer aquestes assignatures, però clar, llavors va ser elaborar el primer vi, que ho vam fer allà, bueno, hi havia una masia i tal, i quan vaig veure tot vam agafar el... Era un cabernet sauvignon que vam fer un rosat, bueno, un desastre, però encara guardo aquella primera ampolla i va ser quan vaig tenir-la a les mans i ho estava fent i dic, què és això? Jo vull continuar amb això. I llavors aquí va ser quan vaig canviar i vaig dir, res, tècnica d'alimentació, jo me'n vaig cap a enologia.
Molt bé.
Aquí.
I la Marta, la teva primera trobada amb el bio, de fet ets enòloga per amor. Explica'ns aquesta anècdota o la teva trajectòria, Marta.
Doncs jo, com bé dius, enòloga per amor, perquè justament doncs, jo feia farmàcia, just al costat teníem els de tecnologia dels aliments a Barcelona, i bon dia doncs, vaig conèixer un noi, aquest noi és de Vilafranca, jo sóc de Vilanova, una altra que vinc forània, a la terra del vi i del cava, i doncs ell em va introduir en el món del vi, fer tastos, anar a restaurants, jo no coneixia res. I de fet l'anècdota primera de la primera cita va ser que havíem quedat dos parelles, el seu amic amb una amiga meva, jo amb ell, i ve el cambrer i diu, què voldran prendre? Clar, i el meu cap va mirar en mi primer i vaig pensar, si dic aigua quedaré malament, què dic? Vaig dir Coca-Cola, mai bec la Coca-Cola. I el Josep
va quedar fatal.
Fatal. Va ficar les mans al cap, va dir, aquesta noia l'hem de recuperar, això no pot ser. I llavors de seguida ja vaig fer un feedback així ràpid, dic, ai, sí que m'havien dit que aquest noi té vinyes i que té un celler. Doncs vi, jo què sé, no sabia què havia de demanar i a partir d'allà doncs va començar tot.
Molt bé. I la Mary, també podríem dir que per amor estàs a Sant Sadurní ara mateix, no?
Exacte, sí. Estoy por amor, bueno, enamorada de Catalunya, enamorada de un
perquè
catalán.
Perquè tu ets de Madrid, no, Mary?
Exacto, sí.
Molt bé.
Y bueno, a mí me pasó más o menos como Laura la introducción al mundo del vino y de la enología, por también estudiando agrónomos, pues con una asignatura de libre elección, vi que tenía como cierta sensibilidad a la hora de catar y que, bueno, pues que los aromas que me evocaban recuerdos y me parecía algo fascinante y quería darle voz y no sé, pues sentir esa emoción, poder transmitirla, y empecé a estudiar enología y luego pues mira, a base de en catas, en ferias, pues acabé conociendo al hombre de mi vida y ya me cautivó aún más Sant Sadurní y el apasionante mundo del cava.
Que bé, que bé. Doncs, i parlant amb vosaltres, quin és el lloc més estrany on heu obert una ampolla de cava?
Doncs mira, i a més és amb un altre membre de Cava Woman, que no diré el seu nom, perquè no està present i llavors no. Però, clar, pensant, dic, doncs va ser a Menorca, que ens estàvem banyant aquesta amiga i jo, i estàvem allà a l'aigua, oh, i ara una copa de cava? Però estàvem a l'aigua, no en un vaixell, no, a l'aigua. I llavors hem dit, i van anar les nostres parelles a anar a buscar l'ampoll de cava, nosaltres estàvem a l'aigua, ens van baixar les copes, el cava, i allà
no
les dues...
No un vaixell, allò.
No, a dintre
a
de l'aigua.
I dins l'aigua, m'encanta.
Ens les van portar dintre l'aigua, i les dues allà fent-nos fotos, i dir, oh, que bé, que moment, que maco. I per mi ha sigut el... Pues, perquè pensant, dic, home, mai és un moment o un lloc estrany. Dic, home, dintre de l'aigua, a una platja, potser sí. I mira, pues aquest.
I tu, Mary, n'has pensat algun o en tens algun?
A ver, así como extraño, no, pero alguno que me trae muy buenos recuerdos fue al acabar de vendimiar la última parcela, un año de una vendimia dura, nos miramos todos exhaustos y teníamos botellas de vino y dijimos, pues esto hay que celebrarlo. Y cogimos las botellas de agua, los vasos de plástico, hicimos ahí una cata improvisada y la verdad es que fue un momento memorable.
Que bé, que bé. I després, com sempre diem, no, que el cava, aquest producte que fem nosaltres, també és molt versàtil i és un dels vins amb bombolles, és el millor per maridar un menjar, qualsevol àpat, qualsevol aliment. I en aquest sentit, quin és el maridatge més estrany que potser heu fet o que creieu que pot cridar l'atenció?
Doncs en tinc un parell d'exemples, però n'hi ha un que és molt, molt curiós, perquè quan me'l van demanar vaig pensar, caram, sí que m'havien demanat fer maridatges amb música, inclús amb relats eròtics, que ja era
Jo també n'he fet.
Tinc l'altre dia.
Xocolata. Exacte. Saxo, xocolata i sexe.
Però el que vaig trobar més... com impactant, i el resultat no va ser difícil, i va ser un resultat genial, la gent estava encantada, i em va fer molta il·lusió perquè, a més, quan avui he arribat aquí, he dit, carai, fixa't tu com són les coincidències, em van fer fer un maridatge amb quadres d'un artista, el Joan Canano, que justament està exposat aquí.
Coincideix que està aquí a l'índex.
Aquest pintor, que és molt polifacètic i a més és un gran artista, fa uns anys fa obres dedicades a la vinya. Fa, pues, si baixem a baix ho veurem, té doncs, ceps, té gerres de vi, de majuanes, i em van fer fer un maridatge amb una exposició que va fer al Fòrum Verger de Balaguer, a Vilafranca, i va ser tot un repte, perquè, clar, agafar un vi i maridar-lo amb un quadre i explicar el quadre i explicar el vi i la gent que li agradés, doncs això va ser molt, molt curiós i molt raro.
Que bé, que bé. I vosaltres, perquè, clar, de maridatges, si us sembla, ja en parlarem al proper programa que farem amb les sommeliers, no? Que jo sempre dic que les enòlogues, en aquest cas, són les que elaborem el vi, és a dir, una mica que parim un vi, i les sommeliers són les persones, en aquest cas, que el recomanen, que el serveixen, que et diuen la temperatura que s'ha de servir, no? Però sí que és veritat que durant la nostra professió tenim moments doncs, que hem de treballar molt colze a colze amb els homes, no? Sobretot amb els viticultors, quan anem a la vinya. I en aquests moments, vosaltres heu tingut alguna vegada aquella sensació de que us han menys tingut pel fet de ser dones? O heu tingut aquell moment de dir, mira, ara pel fet de ser dona no m'han cregut i després m'han tingut en compte quan han vist que realment doncs, el que els estava dient tenia sentit? Us hi trobeu això quan aneu amb vinyes, amb viticultors, quan venen a entrar al raïm? O ja està com molt més normalitzat tot això?
Jo ara mateix ho tinc més normalitzat, però sí que és veritat que quan vaig entrar a Codorniu, clar, tenia 24 anys, vale. Jove.
Dona.
Dona i forània.
Ja. Yeah.
Que no era de Sant Sadurní. Llavors, clar, i era una nova posició de creació, perquè abans sempre hi havia vingut el senyor Castro, que
sí, va ser profe meu
i profe meu de la enginyeria tècnica agrícola.
Sí, sí.
I llavors va canviar, va entrar el Bruno Colomé, I vaig entrar jo l'any següent i es va crear aquesta posició entremig de lo que era el responsable d'enologia i l'enòleg entremig. Llavors, clar, al principi sí que, bueno, hola, què tal? Nena, 24 anys, era la nena de 24 anys, dona i no de Sant Sadurní. I, bueno, al principi sí que era una mica així, però realment va ser qüestió ràpida perquè, bueno, també perquè eren també tenien la concepció dels enòlegs de bata blanca.
Uh-huh. Això ha canviat molt, eh? I l'enòloga de bata blanca,
exacte.
Això ha canviat molt.
I el fet de les primeres... Doncs anem a fer una neteja d'un tanc a sols, o anem a fer un trasbal, però per què no fas això? Ah, però tu ho has fet. I dic, sí, jo ho he fet, clar, jo he treballat en un celler. Llavors, amb així, em vaig guanyar ràpid la confiança i superbé, després. Uh-huh. Ja. Però sí que la primera entrada, sí, una mica sí, evidentment.
También yo creo que hasta que no coges seguridad porque te piensas que hay ese freno, luego cuando con el paso de los años ya lo ves de otra manera y relativizas.
Sobretot al final el que és més important és demostrar que ets una bona professional. I si la gent veu que ets una bona professional, ja llavors hi ha un respecte. És a dir, és allò que diem, no? La primera imatge, ai, mira aquesta joveneta, aquesta dona, a mi què m'ha d'anar a dir?
És allò que sempre t'has de justificar i has de donar una prova, una evidència de que sí, que vals. Però bueno, és el que hi ha i encara gràcies.
Sí, no. I tenim molta sort perquè al final estem fent, tenim una professió que ens agrada, que la podem fer i això és el més important, no? I al final és aquí on tant és si ets home o dona, sinó al final has de ser una bona professional o un bon professional. I què penseu del canvi del consum i del mercat, dels nous productes, els nous alcohols, tot això què? Ens hi hem d'anar posant? Què hem de fer amb tot això? Com ho veieu?
A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener en mente es que el cava, el producto que nosotros elaboramos, no deja de tener una base de tradición. Entonces tenemos que aunar la tradición con la innovación, intentar adaptarnos a los nuevos consumidores, pero sin perder nuestra esencia. Sí que es verdad que hay una vertiente hacia menos alcohol, pero bueno, también el cambio climático, la sequía, están haciendo que tengamos que replantearnos cómo elaborar. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de aunar la tradición con el momento en el que estamos viviendo y tener las herramientas, utilizar las herramientas que más se adecuen a esta situación.
Sí, la clau és adaptar-se i de debò que, clar, penses, no pot ser que el vi desapareixerà, ni el cava, ni les begudes alcohòliques, perquè aviam, és el que voldríem, sí. Toquem fusta, que no passi, que el món es giri del revés, però sí que ens hem d'adaptar i aquestes demandes i aquest nou moment que estem vivint, és important ser conscient, no girar-te d'esquena i no fer-li cas, i bé, doncs hi ha alternatives, hi ha cosetes que es van veient que es poden fer, no són les que més t'agraden, perquè com a enòleg t'agrada la transformació amb el qual no desfer-la, que jo a vegades dic que és com un puzzle que has d'anar traient peces, i clar, el puzzle que li treus la peça del mig, que és la que aguanta tot, com l'aguantaràs després aquest puzzle? Has d'anar posant altres coses, i bueno, és aquí on el consumidor també ha de veure, doncs, que hi ha un moment per cada cosa, i que també, amb moderació, si és per tema de healthy style i aquestes coses que a vegades la gent, pues, només per ideologia de cara s'ha de menjar menys calories, beure menys calories també, doncs van amb aquest estil, si tens una malaltia, si tens altres històries, no, ja no hi entro, però si és així només per la moda, doncs també veure, doncs, que la gastronomia, la tradició, el menjar amb el vi, sempre, doncs, ha sigut el pilar de la nostra terra, del Mediterrani, doncs, intentar, doncs, aquest wine in moderation, però evidentment oberts al que vagi passant a la vida, perquè si tanques, fracasses, i el que has de fer és adaptar-te.
No, moltes vegades penso que hi ha una incongruència en els low alcohol, perquè al final el que hem de fer és, si li traiem l'alcohol, en aquest vi que hem descomposat, li hem d'afegir sucre, no? És a dir, al final...
Això ho han de saber, els consumidors.
Clar, llavors, moltes vegades aquests consumidors diuen, ai, no, jo no vull alcohol perquè o té moltes calories o realment no vull alcohol. Llavors, li posem sucre, que al final és sucre blanc, no? Que acaba sent com, diuen, no?
El
verí, i després també ja sabeu que li hem de posar molts conservants, perquè això no et refermenti.
Correcte,
el Belcorin mateix, que és un conservant que hem de posar, sí que amb el temps es va degradant. Però llavors, per un cantó volen ser healthies,
és
i
això.
Per un altre cantó estan... Hi ha les begudes 00 al mercat, tenen molts més conservants.
Correcte.
Per poder-se mantenir l'estabilitat al llarg del temps. I al final l'alcohol, jo sempre dic que és el que conserva el vi, no? I és un antiacèptic.
Més val poc i bo, i no
exacte.
Aquí abusar-ne i vinga...
I jo veig exacte. La gent gran de Sant Sadurní, que amb 90 anys i encara s'estan bevent una copa de cava, dic, home, llarga vida, no, aquesta gent?
Clar, el que s'hauria d'evitar són els excessos, no, al
clar,
final.
És com
vull
tot.
Dir, al final és tot. El món del vi i del cava sempre tindrà el seu racó, jo crec.
És I és la nostra cultura mediterrània, és la nostra cultura, i això jo crec que és el que hem de reivindicar. Molt bé, i ara, per anar acabant, que em diuen que queden 5 minuts, quin cava us emportaríeu en una illa deserta, o quin cava li donaríeu al vostre pitjor enemic? Quin cava convidaríeu? I també el millor amic, eh? I amb quin famós tastaríeu el vostre cava? Ho dic així ràpid,
vinga.
Si voleu, feu una tanda ràpida i així ja anem acabant. Marta, digues tu.
Doncs en qui li donaria... Amb quin enemic... Quin cava
sí.
li donaria?
No,
o
quin
quina
cava, sí, pel vostre pitjor enemic.
Doncs pel pitjor enemic li donaria algun d'aquests descomposats.
Vale, un zero.
Que no estan gaire ben fets.
Molt
que,
bé.
Que es pensi que...
I pel millor amic?
Pel millor amic...
Doncs, o les millors amigues que tens aquí.
Buscaria, doncs, un escumós de mètode tradicional que amb llarga criança, un gran reserva, i si és un cava, doncs millor. Fa de mal dir una marca d'aquí, però...
No, però digues la teva, pots dir, bueno, el teu
doncs,
cava.
Mira, aquest mateix.
La Blanca Cuziner. La Marta ens ha portat una ampolla de Blanca Cuziner, a més és un nom de
sí,
dona.
Sí, de la família, de la meva neboda.
De la teva neboda.
Es va ser xarel·lo, doncs un xarel·lo, gran reserva, doncs fantàstic per al millor amic.
Molt bé. I tu, Laura?
Lo de
el teu pitjor enemic.
Uf.
Què li
és
donaries també un 0-0 d'aquests?
Jo és que no li donaria cava, directament.
Vale, ja,
pels
no
enemics,
te'l mereixes.
Pels enemics no hi ha cava.
Directe. I pel teu millor amic,
i pel millor
la teva
amic,
millor amiga...
També faria el mateix que i la Marta, un gran reserva, perquè al final és una gran amistat, no és com una gran reserva, no?
Molt bé.
Cava, tenint la seva maduració, és una llarga... És una compensació entre el que és el cava i les lies, no? I una amistat també la relaciono així.
Que bé, que bé. I tu, Mary?
Pues, a ver, cambiar un poco las respuestas y dar un cava a mi peor enemigo, yo creo que cogería uno con mucho carbónico.
Vale, de estos cuando, jóvenes.
Joven, que cuando fuese a beberlo, ya solo las burbujas le hiciesen llorar los ojos.
Muy bien.
Y así que, yo qué sé, a ver si le pica la curiosidad y quiere probar cosas nuevas. Para un buen amigo también coincido con un cava de larga crianza, porque si las amistades han de ser largas, pues qué mejor ejemplo que el tiempo como aliado y con el paso de los años. Y además, si puede ser de autor y de las variedades autóctonas de aquí, mejor que mejor.
Que bé, que bé. Doncs res, si us sembla, si voleu dir alguna última frase que us agradaria o cosa, algun missatge que vulgueu dir de vostra, de com a enòlogues, ja acabaríem. I si no, fem un brindis, no?
Que sobretot crec que és salut per tot el món del vi. Exacte. Perquè la demanda també es vagi encarrilant, que no es desboqui cap avall, sinó que anem mantenint-se cap amunt, i doncs brindar per les bombolles.
Brindar per les bombolles, per la salut i per la vida i l'amistat, eh?
Correcte.
D'aquestes Exacte. Dones meravelloses.
I per Cava Woman.
I per Cava Woman.
Quina bona manera, eh? S'haurien d'acabar totes les seccions i tots els programes sempre així, eh?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Eva Plazas, la resta de companyes, d'amigues que heu estat avui també aquí a l'estudi de la ràdio. Fins la propera, les portes obertes per qualsevol altra ocasió. I més l'empelt.
Gràcies.
Més l'empelt.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
Filoxera, la sento meva des de petit. Voldria sortir de festa amb Marmi, sobretot amb aquelles pageses que ho van patir. Migrantes fugides per un sou precari. Des del Salva One, com la seva herència ho celebra avui aquí. Sense dormir, la vinya segueix en perill. I la filoxera, avui al pro del raïm. Cuidem les llavors per les àvies i pels fills. Des llavors cantem el tronc, el meu poble diu així.
Sense dormir, sense dormir, junts contra la plaga.
Som del Mediterrani, no de cultura celta, però les vinyes es vesteixen de verd amb la primavera. A l'estiu s'engrugueix, es vesteixen de gala per la desfilada de tractors quan arriba el setembre. Mai més vermelles, mai més malaltes. Els ceps i les vinyes es mereixen ser cuidades. La filoxera com la terra per qui la treballa. I les festes són del poble fins les matinades. Sense dormir, la vinya segueix en perill. I la filoxera avui al preu del raïm agafa el mocador.
Un molt bon colofó per aquest segon lliurament d'Empel a càrrec d'Ànima. Nosaltres ens acomiadem amb ells, posem punt i final, aquest dijous 9 d'octubre, aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. Demà hi tornem, 3 hores que volem compartir amb vosaltres. Hi haurà temps per repassar la cartellera teatrera, també les estrenes cinematogràfiques, per fer recomanacions de cap de setmana, pels esports i per molt més. Que vagi bé, fins demà. We'll be right back.